Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.
Molt bon dia, salutacions, una jornada més i estem així a la 92.2 de la freqüència modulada, com sempre, per tal de fer-los companyia en molts convidats. Moltes les veus que passaran avui per la 92.2 de la freqüència modulada. Salutacions de Sheila Gil. I avui qui ens acompanyarà? Doncs bé, diferents els temes d'actualitat, continua sent malauradament un dels temes més candents els efectes del litoral. Sembla que comença a lluir el sol després també de que ahir tornarà a ploure una miqueta i els temps de que comencen a fer-se valoracions respecte als danys que s'han ocasionat. I nosaltres continuarem fent ronda per tal de conèixer com ha afectat aquesta borrasca Glòria a diferents punts de la província, tant zones costaneres com altres municipis de comarques de l'interior. Però també altre dels focus aquests dies d'actualitat és Fitur. Coneixerem alguna d'aquestes propostes que s'estan fent en aquesta Fira de Turisme Internacional a Madrid des de Castelló, així que també sabem o sabrem què està portant la nostra província per tal de donar a conèixer-se al món, tot i que, òbviament, suposem que amb aquestes imatges dels últims dies del litoral devastat s'ha complicat, però ahí s'ha d'estar perquè, òbviament, també, tot i les dificultats, tot i els danys, s'ha de seguir endavant perquè el turisme, no?, que és també motor econòmic de moltes d'aquestes localitats, puga ser una realitat en els períodes de vacances i també una vegada arribi l'estiu. I també parlarem avui amb la gent de Socarrats. Ho fem perquè, com és habitual, previ a l'entrega del guardó anual del Socarrat Major, enguany per a Xavi Castillo, el que tindrem demà si a la localitat actuant gràcies a la gent de Conquistando Escalones, doncs bé, com dèiem, abans que es faci l'entrega d'aquest guardó de Socarrat Major, és habitual que s'organitzi des de Socarrats una ponència en la qual s'aborde algun tema relacionat amb la figura, en alguna de les característiques, de les peculiaritats del Socarrat. En aquest cas, es parlarà dels delictes d'odi i també de la violència de gènere per part d'una experta, d'una fiscal, Susana Gisbert, que arribarà aquesta vesprada a partir de les 7:30 a la Biblioteca Universitària del Coneixement de Vila-real, a la BUC, a l'avinguda de Pius 12. Aquests els continguts durant la primera part del programa. I a segona, que tindrem, doncs bé, com estem fent els últims dijous, tertúlia política amb les diferents veus dels partits amb representació a Vila-real. Els temes a tractar, entre altres, i depèn com estiguin demotivats i quan xerren de cadascú, donarà temps per a parlar-ne al respecte de més o menys, però aquesta financiació anunciada pel govern central per a les autonomies, en aquest cas perquè ens toca la valenciana, també respecte al PIN parental, i intentarem també que ens facin una valoració respecte als efectes del temporal. Així que, presentats els continguts, és moment de veure què ens depara la meteorologia i també mirar de què es parla a Twitter. Meteorològicament parlant, què tenim? Doncs bé, avui sembla una jornada més tranquil·la que els últims dies. En aquest cas s'apunta a cels amb núvols, però una probabilitat de pluja pràcticament inexistent durant tot el dia, només per mencionar-ho, no? Perquè apareix un 5% a partir de les 6 de la vesprada i fins a la mitjanit. Això sí, les temperatures una miqueta més baixes que dies anteriors, perquè això va pujant i baixant. 6 de mínima i 15 de màxima. Aquestes temperatures idèntiques s'esperen per a demà. Demà també núvols, però sense probabilitat important de pluja. Tot això sembla que podrà canviar, almenys en quant a les precipitacions dissabte. La probabilitat de que torni a ploure és d'un 95% a partir de migdia del dissabte i una miqueta també podria caure diumenge. Així que encara estarem pendents del cel per veure si cau o no cau i també doncs, és possible que en alguns punts poguera caure, no de Vila-real, sinó de la província, una miqueta de neu, però també s'haurà d'estar una miqueta alerta i els termòmetres que no patiran grans canvis en aquesta jornada. I repassada també aquesta situació meteorològica, moment de que mirem de què es parla a Twitter. Alguns dels temes encara relacionats també en la meteorologia. Aquest matí ha estat tendència a Màlaga perquè a les 7 o 8 del matí ha caigut pedra, ha caigut aquesta aigua en forma de pedra que ha deixat un mantol blanc en la ciutat. Així que han estat moltes les imatges compartides en les quals es parla de la situació complexa, delicada que s'ha quedat aquesta ciutat. Diuen, o algú fa una miqueta d'humor, com tot, s'ha de veure si es pot, no? Aquesta part humorística, diuen que avui és el dia oficial de Chiquito de la Calzada. Sí, però el que puga caure en terra i pegui un bac, molta gràcia, de ben segur no li farà. Però bé, també aquesta és una de les tendències durant aquest matí, però es parla també, per exemple, de Gregorio Ordóñez. San Sebastián homenagea avui a Gregorio Ordóñez i la vida possible que le segó ETA. Aquest és un dels titulars que replega El Mundo. Diu que en el 25è aniversari de l'assassinat s'inaugura una exposició sobre la seva trajectòria política i vital, una exposició, una mostra que reunirà a moltes personalitats. Avui està previst que es descobrisca una placa davant del bar La Cepa on es va produir l'atemptat. Doncs bé, aquest és un també dels noms propis avui, però ens quedem amb més assumptes. També es parla, malauradament, d'un altre cas de violència masclista. Detés un home per assassinar a la seva dona a Granada. Ha tingut lloc a un municipi d'aquesta província, a Caniles. La víctima tenia 70 anys i, segons diu la SER, no tenia o no constaven denúncies prèvies. Doncs bé, aquest és altre dels temes en aquesta jornada, però mirem algun més. Per actualitzar, no, encara es parla molt de la situació a Màlaga. També es parla de Mariano Rajoy en aquesta jornada d'avui perquè diuen que seria candidat a presidir la REF si Iker Casillas no es presenta. No sabem, sembla una miqueta broma, però ha estat una informació que es coneix, ha llançat el partidazo de COPE, que també indica que l'expresident del govern volia amb bon suís disputar el càrrec a Rubiales. Així que sembla que Rajoy estaria interessat en presidir la Reial Federació Espanyola de Futbol. Pues no sé jo si el veig molt a Rajoy ahí o no, però bé, igual té ahí una passió oculta i unes habilitats que podrien donar els seus fruits. Ja veurem. I també es parla respecte a aquest coronavirus que ha iniciat el seu brot a Xina i és que l'Organització Mundial de la Salut ha convocat un comitè d'emergència per analitzar si aquest brot constituís una emergència de salut pública d'interès internacional. Així que també continua sent notícia aquesta situació i doncs molt pendents dels casos que s'estan donant, més de 220 dels casos, algunes 3 morts confirmades i altres països més enllà de Xina que també ho estan patint. I també, per exemple, ja per últim, ens fem referència de Salvador Dalí, perquè avui fa 31 anys que va faltar aquest geni d'obra i vida surrealista, diuen alguns. Així que amb aquest record ens quedem, una xicoteta pausa, de seguida continguts a la 92.2. Oh, baby, baby, baby. Ooh, baby, ooh, ooh. Ooh, baby, baby, baby. Ooh, ooh, ooh. Te
gustaría ampliar tu formación? Apúntate a los cursos de especialización profesional Aula Mentor Villarreal, certificados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cursos muy asequibles, de autoedición con InDesign y marketing para pymes. Más información e inscripciones en efectevr.com. Aula Mentor Villarreal, un proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Villarreal y Fundación Caixa Rural.
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Sí, son situaciones de ahorra o nunca.
Eso de ahorra o... así no se dice, es ahora o nunca.
Que no, que a mí me han dicho en Fiat que se dice así.
Así es. En Fiat hemos decidido que este enero se dice ahorra o nunca. Porque solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a uno de nuestros concesionarios o entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
En Juanjo Llobet te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Llobet. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Bueno, i ara que són les 12 i 13 minutets, salutacions a tots els oients. Vull fer-los partícips d'una notícia que, bueno, des de anit estem tot el món parlant de lo mateix. Carmen Calvo apoya que el Congreso deje de llamarse de los diputados. La vicepresidenta secunda la carta en la que una asociación en defensa de la igualdad de género en la cultura pide el cambio de nomenclatura en la Cámara. I mire, jo tinc al costat del fil telefònic a Marta Sorlí. Bon dia.
Bon dia.
Marta, vostè en el 2016 pensa que això ja ho va presentar, no?
Sí, efectivament, això ho vam presentar ja al 2016 pels tràmits burocràtics que tant Partit Popular com Ciudadanos van ficar, se va acabar aprovant ara fa dos anys, el 2018, a febrer de 2018, uh-huh. I està aprovat pel Parlament. Està aprovat pel Parlament que aquest canvi de nom se produïsca, efectivament.
Entonces, mire, és que... És com que anem un poc avant i arrere. Perquè, clar, jo este matí he tingut que cridar perquè, veurà, vostè va ser el blanco de totes les dianes. És dir, a vostè li van dir de tot, menos guapa de tot.
Aixina és, aixina és.
Val? I clar, això ja està fet, és dir, per què estem fent algo que ja està fet?
Pues perquè justament el que passa és això, que les primeres que fiquem damunt de la taula els debats en temes d'igualtat, en temes de llengua inclusiu, ens emportem efectivament els dardos, els insults, els titulars absolutament desproporcionats, absolutament faltant-nos al respecte d'una manera totalment intolerable. Uh-huh. Després, una vegada s'ha fet el debat, una vegada hem arribat a la conclusió de que efectivament és una proposta sensata, és una proposta coherent, sí. És una proposta que inclouria les dones, llavors venen altres partits que preferixen penjar-se la medalla a fer realment la tasca parlamentària que porta darrere tot això.
Però al final, la sensació que tenim és que quan així fem algo no se li dona massa ressò i quan se fa algo des de Madrid pues que com que s'entra tot el món.
Bé, la veritat és que en el moment va eixir publicat a tots els mitjans, lo que passa que és el de sempre. Quan les coses venen des del govern, doncs se li
té
respecte que quan les coses venen del Parlament. I moltes vegades no tenim clar que existeix una separació de poders i que aquestes coses, per molt que ho diga el govern, uh-huh. al final és algo que li pertoca fer al Parlament, que és la cambra legislativa i no al poder executiu, que és el govern. Per tant, és ahí on ens trobem estos titulars després de dos anys de tenir-ho aprovat. El que és un autèntic despropòsit és que després de que el Parlament aprovés en febrer de 2018, sí. justament, i aquest canvi de nomenclatura, junt amb altres propostes que incloïen al final fer un Parlament més igualitari uh-huh. en respecte al llenguatge inclusiu, sobretot, doncs ens trobem que encara no s'ha executat aquesta proposta parlamentària que està a prova, perquè està a prova. No és una proposta parlamentària només registrada, sinó que és una proposta parlamentària a prova. I justament Carmen Calvo ha sigut sí. vicepresidenta primera i ministra d'Igualtat durant any i mig, a mitja proposta aprovada i sense executar-la.
Presentada per part de Compromís, per part seua, en el 2016, quan vostè estava a Madrid.
De fet, el primer 8 de març que vaig ser, que era diputada, va ser la proposta que vaig presentar amb voluntat precisament de donar-li, bé, de que aquest 8 de març no només fos un dia en què ens fem fotos, sinó també fos un dia en què transformem una miqueta la nostra societat. I això és per tocar al Parlament. Hasta que nosaltres vam començar a presentar iniciatives el 8 de març, i el 25 de novembre, i aquest dia es limitava a ser un dia en què ens fèiem una foto totes les diputades juntes sense anar més enllà. I des de Compromís entenem que les fotos estan bé, que tenim tots molt clar que hi ha partits polítics que els agraden molt les fotos, però que això té que anar sempre acompanyat de propostes que realment canvien de manera profunda la nostra societat. I això passa, per exemple, per entendre que els diputats són ells i no són elles. I si volem un Parlament realment inclusiu que representa el 100% de la societat, tenim també que reconèixer al 51% de la societat que som les dones, que també som ciutadania i que tenim tota la legitimitat d'estar reconegudes al nostre Parlament.
Bueno, pues en el titular que vostè va treure en aquell moment, que el va treure l'Alerta Digital, no se ho perga, li dient diputonta.
Sí, així no és. Entre
A vostè li fa gràcia. Mira, jo tinc així la meva companyera, Montse, bon dia, Montse.
Bon dia a tots.
Què te pareix, Montse? Li dien a Marta Sorlí diputonta.
Bueno, perquè és més intel·ligent que els demés.
Bueno, doncs pues això serà, Marta. És vostè bueno, més intel·ligent?
Ara en aquest moment simplement ho veig com una anècdota. En aquell moment va ser molt dur veure com els mitjans de comunicació m'insultaven obertament, com inclús via xarxes se me van dir coses que estem en horari infantil i no puc reproduir. Però atacs realment durs i en aquell moment ho vaig passar francament malament. També és cert que ara ho veig com una anècdota justament perquè el que hem aconseguit és que 2 anys després això no estiga passant. 2 anys després estiguéssim tenint un debat sossegat sobre el canvi de nom del Congrés en lloc d'insultar a les feministes conforme passa sempre que qüestionem la hegemonia del patriarcat.
I de tots els modos, este matí, quan estàvem valorant les notícies del dia, pues, quasi era pecat no preguntar-li, perquè en definitiva va ser vostè la que ho va portar allí.
Sí, s'agraeix també que al final, bé, ahí està la sororitat també, en reconèixer que les que avui treballem és perquè antes van haure altres que van portar els demais damunt de la taula i les que avui podem avançar és gràcies a que fa segles que tenim moltíssimes dones feministes lluitant per la igualtat i impulsant debats que si no fora per elles no estaríem ara normalitzat.
Marta Sorlí, moltes gràcies per haver atès la crida i per estar ahí i sé segur que seguís lluitant, ho tinc claríssim,
Sí, sí, seguim a la batalla, seguim des de altres espais i, a més, també tinc que dir una cosa. Arribo a tindre el sello polític de qui l'arribo a tindre, seré la primera que aplaudiré
sí.
I aconseguim per fi que sí. Les dones siguessin part del Parlament espanyol.
Una satisfacció grandíssima. Bon dia, Marta Sorlí, fins la pròxima.
Moltes gràcies, adeu.
Adeu. Què te pareix, Montse? A tu te pareix que bé que siga el Congrés dels diputats o que simplement siga el Congrés i que englobe els diputats i a les diputades?
Jo, particularment, a lo millor no és correctament polític, però jo crec que és Congrés i que puga estar dins. Si treballem pel país, m'és igual que siga diputats o diputades.
Sí, el que passa que en este cas nosaltres, o sigui, des d'ací, des de Castelló, va ser la diputada a nivell nacional, que era Marta Sorlí, qui ho va presentar.
I si se va presentar en aquest moment i se va aprovar, per què no se va fer?
Bueno, està en vies de que se d'alguna manera se impose i que ja puga ser només el Congrés. El que passa que Carmen Calvo ha agarrat ara el relleu de lo que va fer Marta en aquell moment i com que sí que se li ha donat més difusió. Per això jo volia reivindicar d'alguna manera que des d'ací
se va treballar ja.
Ja la diputada en aquell moment de Compromís, Marta Sorlí, va ser la que ho va presentar i que se va registrar.
Claro, si està aprovat, pues
anem uns minutets a publicitat i continuem perquè ara la meva companyera Seila li, bueno, ha fet una entrevista a Socarrats i volen que sàpien què és el que ens han contat.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de 2 plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041. En Kenem, las auténticas rebajas, ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Kenem Kids, toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Kenem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.kenem.es.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundaciocaixarural.org.
La fibra de Más Móvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil, y empieza a ahorrar.
Las personas estamos cambiando a cada rato. Ahora llevamos una vida híbrida, con gustos híbridos y hasta convicciones híbridas. Por eso la gama híbrida de Kia ofrece una extensa variedad de modelos para cualquier momento de tu vida. Desde 19.800 euros. Financiando con Banco CTLM SAU antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com. Ven a descubrirla a tu concesionario Kia más cercano.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal. Calle Fueros de Valencia, 1525.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Una vegada més parlem amb la gent de Socarrats perquè la veritat és que no paren de programar iniciatives a la localitat i en aquest cas, com és tradicional, no? En aquestes dates, abans de que s'entreguen els seus guardons anuals, una conferència, en aquest cas, a càrrec de Susana Gisbert Grifo. Per tal de conèixer més detalls respecte a aquesta ponent, respecte al tema que donarà sentit a aquesta ponència, ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic el president d'aquesta entitat cultural, Fermí Font. Molt bon dia, Fermí.
Molt bon dia.
Doncs arriba, no?, una nova aposta de Socarrats per portar gent coneixedora en diferents àmbits, en diferents temàtiques. En aquest cas, en què és experta, Susana? De què parlarà avui?
Pues bé, mira, avui tenim, diguem, al voltant de l'anomenament de Socarra Major, a Xavi Castillo, que sabeu que és una persona pues, que s'ha distingut sempre per la llibertat d'expressió i ha tingut en això pues, moltíssimes dificultats al llarg de la seva carrera. Van considerar oportú tindre una conferència que pues, que mos parlara de delictes d'odi, de la intolerància, i en aquest cas pues, vindrà per a que avui es doni una conferència la fiscal especialitzada en violència de gènere i en delictes d'odi de la província de València, Susana Gisbert Grifo, per a parlar-nos d'una conferència que serà precisament el títol Delictes d'odi i negacionisme de la violència de gènere.
Sempre, com ja has explicat, no? Intenteu que alguna de les característiques que distingís al socarrat major, doncs, que siga també el leitmotiv de la ponència prèvia.
Sí, efectivament, és, diguem, pues, un acte previ en el qual, pues bueno, el dia del lliurem el guardó, pues és dia de, pues sí, es fan alguns discursos, però és un dia, pues, per estar relaxats, compartir amb el guardonat o la guardonada, però prèviament, pues, volem entrar en este tipus de esta matèria tan espinosa i que avui dia, malauradament, està tan d'actualitat la violència de gènere, però lamentablement, darrerament, està d'actualitat el negar eixa violència de gènere, donant-li altres noms en els quals, pues, se blanqueja i se minimitza aquest problema tan greu que tenim en la societat per a les dones, però és un problema realment de la societat, no? De les dones, però de la societat, evidentment. I els delictes d'odi, pues, també és una cosa que avui, actualment, pues, estem veient declaracions d'alguns polítics que haurien de parlar en altres termes, perquè l'únic que fan són inflamar els ànims i malbaratar la convivència entre tots els valencians i els espanyols.
En aquest cas, per exemple, això de l'odi, no? Sembla que en les últimes hores va saltar la notícia de que Twitter havia silenciat el compte de Vox justament per això, per incitar a l'odi. Així que veiem que justament vindrà molt bé també, vindrà quasi al pèl aquesta ponència avui.
Efectivament. N'hi ha coses que són inacceptables en una societat. N'hi ha temes que estaven tancats ja, estaven acordats per tots els sectors polítics, per la societat, com és, pues, la violència de gènere, el bueno, pues, no fomentar l'odi. Ara, pues, ha sortit aquest grup i altres envalentonats i, lamentablement, hem de veure com s'està creant, pues, una adversació de cara, pues, a les dones feministes, de cara als estrangers, de cara a homosexuals, grups LGTB. Estem veient coses que són absolutament inacceptables, perquè una societat té que viure en harmonia i els que tenen que velar per això, perquè per això estan triats, són precisament els polítics, i veiem polítiques que mostren un grau de responsabilitat enorme. Esperem que no tinguem que lamentar, bueno, lamentem ja aquestes situacions, però que això no s'instal·li en la nostra societat i siga un problema que després siga molt difícil de resoldre.
I suposo que és un sentir, no, de la gent que defensa continuar amb l'aposta i el camí que s'havia fet, perquè s'ha tardat molt en aconseguir, però es pot perdre molt ràpid.
Efectivament, quan no hi ha consens en alguns temes, comença a haver dubtes, i quan no hi ha consens en que és important educar als ciutadans, a xiquets i a les xiquetes, en el respecte a les persones, en el respecte a la diversitat, en tot això, quan aquest consens deixa d'existir, pues deixa d'impartir-se este tipus de formació, li anomenen adoctrinament. Avui en dia és una paraula que serveix per a tot, i trobem coses com el que està passant ara en Múrcia i en altres coses promogudes per este partit d'extrema dreta, que és Vox, que és antivalencià, molt espanyol, però realment en poca substància més enllà de crear odi, crear problemes on no n'hi ha.
Així que un moment aquest, no?, en aquesta vespada, per a reflexionar i veure una miqueta més enllà, perquè moltes vegades ens quedem en el discurs ràpid, no?, en el primer titular, però potser cal endinsar-se una miqueta més.
Efectivament, cal anar al fons de les coses, analitzar-les, perquè avui en dia en els mitjans de comunicació, sobretot en les xarxes, se trauen notícies molt ràpides, agarren informació falses. La societat en general hem de fer alguna cosa per a tallar en sec este tipus d'actituds que només serveixen per a malbaratar la convivència entre tots.
I també un apunt en referència al socarrat major, perquè ahir vam tenir així a la regidora de Cultura i va dir que alguna persona s'havia queixat de l'actuació que farà demà a la localitat amb la gent de Conquistant dos Calones. Així que veiem que encara n'hi ha molta sensibilitat respecte de quins assumptes.
Sí. Bueno, en fi, un poc el que estic comentant de tot això.
No es pot dir més, no? Ahir ja cadascú...
Sí, 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 naturalment, cadascú pues, fins a la llibertat d'expressió, que és una cosa que és un valor inqüestionable, al qual pues, ho pot expressar-se com considere, sempre que no promoga la violència ni promoga l'atac personal. En fi, dins de tot aquest marc, té que ser molt ampli la llibertat d'expressió. No pot ser d'altra manera com és en altres països. Així anem en retrocés en moltes coses, també la llibertat d'expressió, i no se pot acceptar això.
I tampoc volia deixar passar, Fermí, almenys, part del disseny, no?, d'aquesta ponència, perquè està a la mà amb una figura humana, sorda, muda i cega.
Perdona, no t'he comprès molt bé.
No, respecte al cartell que heu fet, no?, per a presentar aquesta conferència de Susana Gisbert, no?, que està a la mà amb aquesta persona, no?, té pinta més d'un home, que li estan tapant per a que ni veja, ni puga parlar, ni escolte.
Sí, sí, efectivament, sí, té un bon cartell, té un... molt de significat, molt encertat, estem molt contents perquè el cartell té que reflejar lo que està anunciant, i en aquest sentit estem pues, molt contents. Jo volia agrair la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real, la Regidoria de Cultura, per deixar-nos el lloc i normalització lingüística, i bueno, pues, tots aquells que col·laboren d'una forma o altra en què puguen continuar fent aquest tipus d'activitats i oferint a la ciutadania aquestes xarles que ofereixen llum per a millorar-nos com a persones, com a ser humans i com a ciutadans que requerim pues, aquest tipus d'activitats. Efectivament.
I recordar que serà aquesta vesprada, 7:30. N'hi ha vegades que ha sigut a la Casa d'Esmondina, però no. Avui, a la Biblioteca del Coneixement, a Pius 12.
Sí, normalment tots els actes del Sogarra Major ho fem allí. És un espai que ens agrada també molt. I bueno, la veritat és que tenim la sort de la col·laboració de l'Ajuntament, que sense cap problema tots són facilitats en aquest sentit. I podem anar triant un lloc o un altre segons pues, ens parega més apropiat.
Doncs esperem, Fermí, que siga molta la gent que acudisca. Bé, també comentar, no, ja que no ho hem fet i apareix al cartell, que l'acte estarà presentat per Dolors Ibáñez, no?, una mestra jubilada i activista social, també membre del col·lectiu feminista Donat.
Efectivament. A més, presentarà Susana Gisbert presentarà el seu llibre Cara Trista, que és un llibre que és una novel·la juvenil que tracta sobre la realitat de la violència de gènere a nivell escolar i bueno, un tema que també pues, està pues, molt d'actualitat, i aprofitarà per a presentar aquest llibre que l'ha tret pues, fa ben poc.
Doncs així que una conferència molt completa. Esperem que vagi molt bé, Fermí. Com sempre, gràcies per atendre la nostra cridada i parlem en breu respecte a l'acte del Socarrat Major.
Molt bé, moltes gràcies.
La moda és estilo, arte, colores, tendencias. La moda es aquí y ahora, con descuentos de hasta el 50% en marcas como Annie Jevai, Pepe Jeans, Liu Jo o BSB. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Vila-real.
Servil in Vila-real, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real, o llama al 653-20-42-94.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys, que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, telèfon 964-52-1385.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Vila-real.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil Tú Eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil y empieza a ahorrar.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Bueno, y també tenim a l'altre fil del costat telefònic a l'alcalde de Borrial. Bon dia, Héctor.
Hola, bon dia, Susana.
Vam veure que ahir van hi haure un avís, un dia que a causa de les pluges l'aigua subministrada per l'Ajuntament no és apta per al consum humà amb restriccions d'ús per a beure i per preparar menjar. Poden utilitzar-se per a qualsevol altra finalitat. És dir, això sí, ha sigut un dels efectes d'este problema que hem tingut en climatològic, no?
Sí. Ah, sí, a causa del temporal, bé, les medicions que van fer els tècnics en l'aigua, la conselleria va creure oportú que farem l'avís de que se declararem no apta per al consum humà.
Han hi hagut, a banda d'este problema, algun altre desperfecte en la població?
Sí, mira, per desgràcia, el més gros ha sigut al carrer Calvari. S'ha caigut una part de lo que és el carrer. Bueno, hi ha un desnivell respecte a un altre carrer.
Sí.
I tot el que és un muret s'ha caigut, que, clar, l'hem hagut de tallar el trànsit fins que el puguem arreglar.
Ha sigut a causa dels vents, de les pluges...
Sí. A part de, pues, vam haver de tallar molts barrancs, que no es podia passar perquè el riu havia eixit, la crescuda feia impossible el seu pas, i pues, arbres per ahir a ran del terme han anat caient pel vent, clar.
Entonces, el subministrament este d'aigua és degut al, suposa que al creixement del barranc que passa, s'haurà mesclat. Digue'm, com aplega a ocorrir això?
Sí, tenim dos depòsits i tenim una empresa subministradora i és en aquesta empresa subministradora és on han eixit uns índexs que fan que no sigui l'aigua potable. És el que ens va dir l'empresa subministradora, que l'aigua estava molt tèrbola i, per tant, la van haver de tractar. Per això no podia ser apta per al consum humà. No és per ninguna raó més. També vull tranquil·litzar la població que no és que hagi així ninguna bactèria ni res estrany. Simplement és això, que a causa del temporal fa que no sigui apta pel consum humà. Ja està.
I això, en quant de temps la població de Borriol no podrà fer un consum tranquil o en tranquil·litat de l'aigua?
Sí. Mira, ahir justet vam rebre l'avís sobre la una i quart, una i mitja, una coseta així, no recordo exactament.
Sí.
Però a la vesprada ja els tècnics ens van tranquil·litzar una miqueta en el sentit de que anàvem millorant, el tractament que se li estava fent a l'aigua s'estava donant ja el seu fruit i anàvem millorant. Esperem que, a lo millor és una miqueta anticipat el que vaig a dir, i entre avui i demà suposo que s'arreglarà el que és el problema.
Ha passat més voltes això en la població?
A veure, des de 6 mesos que va ser, no?, que és quan estem matos a l'equip de govern, però sí que em consta que ha passat alguna altra vegada. El que sí que és veritat que conselleria és la primera vegada que ens avisa que hem de fer este bar i per no ser apte.
És a dir, és la primera volta que conselleria
sí,
pren part...
Sí, per lo menos que tenim constància, sí, i vull parlar del tècnic, que conselleria d'alguna forma ens ha obligat a fer este avís a la població.
Entonces, cal dir que Borriol també ha sigut una població afectada d'este...
Sí.
D'este problema o d'esta... canvi climàtic que està sofrint en este moment tota la població. No ha sigut ja van al litoral, sinó que a l'interior també s'ha patit, i per això estem parlant avui amb vostè. Pues res, esperem que se solvente quan antes, ja mos ha dit que sí, que segur que se solventarà i que...
Sí, sí.
I quedaran davant, pues, passe les menys vegades possibles.
Esperem això. Moltes gràcies, Susana.
Moltes gràcies, Héctor, alcalde de Borriol.
¿Dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados. Jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 0850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
Cada dia estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Bueno, i després d'haver estat a Borriol, en l'alcalde de Borriol, que ens ha explicat els problemes que allí estan patint, se n'anem a parlar en l'alcalde de Vistabella. Molt bon dia.
Bon dia.
Jordi Alcón, com està la situació per allà dalt?
Pues a Vistabella ara la situació encara és un poc complicada, encara ens queda molta neu per retirar. La carretera d'accés, la CB170, encara presenta moltes plaquetes de gel, com ahir va pujar la temperatura, es va fondre la neu un poquet, i en la gelada d'esta nit ara està tot prou congelat i és prou perillós circular per ahí.
Claro, serà una pista de gel en este moment.
Correcte, i això la carretera. Dins del poble, sí, perquè teníem molta aigua de gel, ara és tot una pista de patinatge pràcticament. Uh-huh. És molt perillós circular per ahí.
I pot ha hagut algun, bueno, algun problema en alguna persona, algun...
No,
se pot lamentar algun dany físic o...
No, més que algun esbaró o alguna cula.
Sí,
no,
sí.
La veritat és que no. Hem tingut sort. Hem estat controlant molt també la gent que tenim als masos, perquè ells han estat aïllats 4 dies.
Clar.
N'hi ha els masos que encara no han pogut accedir, inclús, a dia d'avui.
Però han parlat, han tingut... o sigui, ells estan... vostè ha tingut... connexió en ells, han parlat...
Sí, hem tingut també molts problemes de telecomunicacions.
Sí, per això li dia, perquè el que ens aplegava era que també...
Sí, han caigut molt les línies, però hem insistit i hem aconseguit parlar amb tots. Sempre, de tots els dies del temporal, hem anat parlant per si necessitaven qualsevol cosa o havia algun tipus de problema per avisar al 112 i actuar en seguida. La veritat, la gent de Vistabella també està molt acostumbrada a la neu i al fred, però bueno, sempre hi ha que estar atentos per si a cas.
Este fenomen meteorològic que diuen ara que és el canvi de climàtic, que ja s'ha declarat com a que sí que és cert, que n'hi ha un canvi climàtic i que estem patint, vostès des d'ahir dalt han notat diferència respecte a unes altres nevades o uns altres anys?
Sí, a veure, Vistabella neve pràcticament tots els anys. El que passa, antes sí que podríem dir que fora més habitual i menos de colp. Uh-huh. I sí que pareix últimament, l'any passat no va nevar en tot l'hivern, pràcticament. I ara pareix que en 2017 sí va caure la neva històrica de més de metro i mig de neu pels carrers i enguany pues, també pràcticament un metro, més d'un metro inclús, en certs punts.
Uh-huh. Vostès havien, sí, havien vist més d'un metro de neu a dalt?
Sí, sí. Per sort o desgràcia, estàvem previnguts, també.
Clar, i com que estan habituats, pues, no sé, no hi ha que lamentar pues, ninguna desgràcia personal ni de les instal·lacions de que estan allí, perquè suposo que estaran preparades per a aquest tipus d'eventualitats.
Sí, vam intentar també fer molta prevenció. Vam avisar molt a la gent del temporal que venia, vam declarar la preemergència, vam donar tots els consells, i que la gent no aparcara als carrers del poble, dificultant pel pas de llevaneus, tot això. Danys materials, pues, encara també és pront per a saber-lo. Hi ha molta neu encara als teulats i no sabem, encara hi ha cases molt velles.
No se pot quantificar.
Clar, és que encara hi ha molta neu. Nosaltres encara estem en... El temporal ha passat, però encara estem en tota l'emergència, en marxa encara.
Clar, perquè sap què passa? Que parlen molt de litoral i dels problemes que hi ha al litoral, però a l'interior de la província, aquest tipus de problemes... se pateixen,
sí,
i ara inclús en més intensitat per causes de canvi climatològic. També ens preocupa molt l'estat en què se pot trobar en aquest moment Sant Joan de Penyagolosa.
Sant Joan de Penyagolosa, ara, no ho sabem, la veritat. Sí que s'ha obert carretera cap allí, perquè vist els protocols d'actuació dels bombers, sí que consta obrir hasta Sant Joan de Penyagolosa. No sabem... A veure... Esperem que estigui tot bé. Jo he aguantat molts temporals. Esperem que este també l'hagi aguantat. El que passa és que ara no hi ha ningú que pugui anar a comprovar-ho, si ha entrat neu dins o si hi ha goteres o qualsevol cosa.
Clar, com a que d'alguna manera ja fa algun temps que no té gent dins per a poder estar assistint-lo, sí que des d'esta emissora sí que li... ens preocupa l'estat d'un lloc tan emblemàtic com ixe. Per això li preguntàvem a vostè.
Sí, a veure, ara quan comença a mainar tot el volum de neu que tenim, sí que tocarà contactar en el bisbat i que facin una visita o que ens permetisquen anar a nosaltres.
Accedir.
I farem una valoració i a veure si hi ha algun problema i actuar, perquè si s'acumula molta aigua dins durant molt de temps pot ser un desastre. Això és tot, les vigues són de fusta, és que pot ser molt desastros.
En quant a la gent que viu als masos, aquesta gent, l'accés a arribar als masos, es preocupen ells de despejar-la o té serveis dels ajuntaments, en aquest cas de l'Ajuntament de Vistabella, per a despejar les entrades?
Pues sí, hem tingut que tirar de... No, nosaltres, antes del temporal, vam contratar una màquina per a aquests ajudes, perquè ja veiem el que passaria. I encara així, la màquina ha estat molt, molt, molt complicat llevar tota la neu pels carrers.
Sí.
Que, de fet, a dia d'avui encara estem llevant neu de carrers principals.
Sí.
I després també pues, els masos on hi ha gent, hi ha xiquets, això sí que hem anat a obrir. Diputació ens ha facilitat també una màquina pesada, una escaladora d'aquestes mixtes,
sí.
Perquè, clar, els masos són pistes de terra, allà no pot entrar la cunya, perquè es falca contra el terra, i
claro.
Es pot danyar. Llavors és molt complicat entrar allà. La gent dels masos pues, no pot fer un quilòmetre de camí a pala, pràcticament.
Claro.
Fa falta maquinària especialitzada per a això.
Quan, en aquest moment, quants masos n'hi ha habitats?
Habitats, pues, te puc dir, la gent més o menys seran sobre uns 60-70 persones que estaran vivint als masos.
I estem parlant de persones molt majors o de matrimonis en xiquets?
Hi ha un poc de tot. Hi ha masos que hi ha gent major, però...
Que això serà la que més es preocupa en aquest moment. No?
Sí, home, hem tingut que fer prou de seguiment, però en tots, òbviament, també estem en ple hivern, la gent pot estar malalta, es pot estar malalta, no ho sé. Han hagut que fer molt de seguiment.
Per això es posarem en contacte amb vostè, perquè d'alguna manera té una responsabilitat grandíssima,
sí.
Perquè està té que tindre... Té que estar molt pendent d'aquestes persones que en un moment donat
Correcte.
Es pot passar qualsevol cosa. I la gent que vivim així, que estem al costat pues, de qualsevol servei públic de primera necessitat, aquestes coses no les valorem.
Pues sí. I després també un poble menudet com Vistabella que tinguem que encarregar-nos nosaltres de tot aquest tipus de prevenció, tot en el tercer terme més gran de la província de Castelló. També creiem que cal revisar els protocols d'actuació d'emergència i fer molt bona prevenció. De vista vella no tenim cap tipus de... No, no tenim un silo de sal, per exemple. El camió de llevaneu que tenim al parc de bombers no té salero. És que són coses que hi ha que anar millorant.
No, són coses que hi ha que anar reivindicant i, bueno, d'alguna manera per això estem molt pendents del litoral, però volíem també exposar els problemes que s'hi viuen des de l'interior i les necessitats que se tenen, que cal reivindicar-les, no?
Sí, correcte, perquè ara es tocarà desembolsar centenars de milions d'euros per a reparar tota la part del litoral, perquè des d'un principi es va planificar malament, pues, tot el boom turístic, tot això, i la part de l'interior seguim estant, pues, abandonats pràcticament, per això està passant tot el tema del despoblament. Totes les inversions, tota l'estratègia s'està centrant a la costa i nosaltres simplement no tenim ni un salero per a un llevaneu.
Mire, lo que vostè...
Que neve tots els hiverns.
Lo que vostè me diu me pareix surrealista, però a banda li tinc que dir...
Hauria de contar-te més.
A banda li tinc que dir que bueno, el president de la Diputació va estar així fa poc i va dir que bueno, que ell tindria molta cura d'estos pobles per a poder millorar la seva vida i les necessitats que tinguen. I vostè creu que només hi quedaran promeses?
A veure, encara es pregunta per saber-lo. Portem, tant ell com jo, encara portem 6-7 mesos en el càrrec. Encara estem començant a canviar la política un poquet dels nostres governs, cada un el seu. Però crec que, a veure, hi ha que començar a treballar ja, no esperar-nos a
no.
les coses que puguem vindre.
Vostè ha arribat i s'ha trobat en tot el que no té. Entonces, correcte. És normal que argumente. Mire, a mi me pareix una barbaritat, pues, que no tindre un silo de sal. Vostè, quan se veia a veure la tormenta que va vostè, no pensava en... Bueno, jo pensé que s'estaria...
Nosaltres, el primer dia de nevada, ens van quedar sense tot l'estoc de sal que teníem nosaltres.
Sí.
Ens van quedar sense. Vam tindre que demanar, per favor, a carreteres que ens donaven sal. Els bombers es van facilitar també sal. Però és que ens van quedar sense de la magnitud de neu que va caure. I és que fa falta una prevenció i una inversió en un pla invernal competent.
Pues mire, si li pareix, quan passe tot este temporal, vostè se fa una llista i baix així, als nostres estudis, i mos explica totes les coses que li fan falta, i nosaltres, segur, que serà un altaveu per a vostè i mos escoltaran, vamos, no tindrà més remei, som una ràdio, mos tenen que escoltar, no?
Correcte, sí. Pues agraeix molt que per lo menos entoneu veu i...
No, la tenen. De fet, des d'esta casa s'aprecia molt aquella zona i, bueno, i Sant Joan de Penyagolosa, que per nosaltres és, vamos, és emblemàtic i és algo que entre tots farem força per tornar a recuperar.
De tota la província i la comunitat, inclús.
Jordi Alcón, alcalde de Vistabella del Maestrat, pues que siga lleu, que passi tot el més pront possible, que isca un sol ben bo i que deixi de ser una pista de gel.
Sí que voldria... Si dices, perdona.
Sí, sí.
Per la gent que pugui sentir i que estigui animada a vindre a veure la neu, que per favor que s'informen antes de vindre i que respecten sobretot les senyals i indicacions que anem a donar, perquè el poble només n'hi ha obert un carril,
sí.
I no es pot circular amb normalitat, no es pot estacionar pràcticament en cap lloc del poble, per favor que seguisquen les indicacions que donarem este cap de setmana, perquè pot ser un caos.
Vostè sempre en molta prevenció,
sí.
Senyor alcalde.
Intentant-lo. Per no lamentar després.
Problemes, això. Moltes gràcies, senyor alcalde, i fins la pròxima.
A vosaltres, vinga, adeu.
¿Te gustaría ampliar tu formación? Apúntate a los cursos de especialización profesional Aula Mentor Villarreal, certificados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Cursos muy asequibles, de autoedición con InDesign y marketing para pymes. Más información e inscripciones en efectvr.com. Aula Mentor Villarreal, un proyecto de colaboración entre el Ayuntamiento de Villarreal y Fundació Caixa Rural.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-52-90-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-52-90-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente
agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra, 964-32-20-41.
Dos minuts per arribar a la una de la vesprada, moment en el qual tindrem tertúlia política, anava a dir esportiva, però no, això serà ja un altre dia. Anem a traslladar-nos cap a Madrid perquè allí està el nostre següent convidat, el vam tenir fa un parell de dies així, per a parlar de quina anava a ser l'estratègia de Villarreal a Fitur. Ja ha arribat aquest dia en el que Villarreal ha exposat la seva aposta turística i per això a l'altra banda del fil telefònic tenim el regidor de l'àrea, Diego Vila. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs com ha anat aquesta presentació? Finalment, què han presentat a Madrid, a Fitur?
Pues este matí hem presentat la marca de ciutat de festivals i esdeveniments, no? Que, com has dit, ja havien donat unes pinzellades de lo que podia ser. Una marca que volem que complemente tota l'oferta turística que tenim en marxa, no? En eixos que tenim del turisme religiós, del turisme gastronòmic, el de naturalesa, gràcies al nostre paratge del Terme, i com no, el d'esport i salut, no? La marca de Ciutat de la Salut i de l'Esport, que està funcionant també.
I no sabem si aquesta proposta ha estat ben rebuda o encara és una miqueta pronta, no?, per a valorar l'efectivitat que puga tindre aquesta presentació i aquesta aposta per la marca de la ciutat.
El deber és que estàvem parlant en el patronat de turisme que la nostra província, una província xicoteta amb 135 municipis, sí que té que diversificar l'oferta, no? Cada municipi pues s'està especialitzant en unes matèries i Villarreal sí que pese a ser, com sempre diem, no? Un poble gran, una ciutat xicoteta, té molta oferta de qualitat i diversa, i això és el que volem explotar, i aquest any intentarem complementar, no?, amb aquests 15 festivals que tindrem durant l'any 2020 a la ciutat.
I mira, no sabem si ha mirat o no les xarxes socials, però com és amic d'aquesta casa, Abraham Guirao ha dit que vol portar per a la seva causa algun gran grup, algun gran artista, com Rosalía inclús ha ficat, o Alejandro Sanz. ¿Podría caber en aquesta aposta per una ciutat de festivals i esdeveniments de gran format?
A veure, tenim la sort de tindre un espai com és el Centre Tecnificació, que és també un espai que volem oferir, no?, i que volem promocionar i sobretot explotar en condicions per a que siga atractiu, no? Ara hem tingut ja dos esdeveniments, com ha sigut l'actuació de Sara Baras o Joan Manuel Serrat, que ha funcionat molt bé, no? I pensem que pot ser atractiu per a que grans esdeveniments també se puguen aplegar a Villarreal.
Doncs bé, esperem, regidor, que això siga efecte cridada per a que vinguin així. Com suposem que hi sabem que n'hi ha visites avui allà a Fitur també que han d'atendre, li agraïm que hagi atès la nostra cridada i esperem que puguem fer contactes profitosos per a Villarreal en la seva presència a Fitur.
Sí, tenim unes reunions en Turisme Generalitat Valenciana que esperem que acaben, que vagin cap al camí correcte, i sobretot en matèria de turisme religiós, que som un referent, i tenim un projecte ahí que ja vos explicaré si és bé.
Doncs esperem poder parlar-ne pronte. Diego Vila, moltíssimes gràcies i que acabe bé la seva visita a Madrid.
Moltes gràcies i bon dia.
Nosaltres fem una xicoteta pausa perquè ja tenim per ací als estudis a tots els tertulians i avui alguna tertuliana que la trobàvem a faltar, no? Aquesta presència femenina. Una pausa mínima. De seguida, assumptes polítics a la 92.2.
En Kenem, las auténticas rebajas ven y aprovecha la misma calidad y servicio de siempre a precios inmejorables. Y liquidación en Kenem Kids, toda la moda infantil y juvenil al 2x1. Kenem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.kenem.es.
Hay trenes que solo pasan una vez en la vida.
Sí, son situaciones de ahorra o nunca.
Eso de ahorra o... así no se dice, es ahora o nunca.
Que no, que a mí me han dicho en Fiat que se dice así.
Así es. En Fiat hemos decidido que este enero se dice ahorra o nunca. Porque solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos de kilómetro cero. Ven a descubrirlo a uno de nuestros concesionarios o entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
La fibra de Más Móvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Más Móvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil y empieza a ahorrar.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Bueno, y ahora sí, en directe en la tertúlia política, molt ben acompanyada. Es comença per la meva dreta i en molta satisfacció perquè avui, per part de Compromís, tenim a Mònica Álvaro. Bon dia.
Molt bon dia i que no torni a passar. Que no torni a passar, que te torna a deixar a soles en tant de home.
És que... Bueno, jo... Ha de dir que t'han celebrat molt, tots.
Seguim la veritat és que sí, he tingut molt bona acollida. Moltes gràcies, companys.
Alejo Fontdemora, del Partit Popular.
Bon dia.
Paco Ibáñez, de Vox.
Bon dia a tots.
José Ramón Ventura, de Unidas Podemos.
Molt bon dia.
Francisco, Domingo Vicent, de
Ciudadanos.
Ciudadanos.
No, no te preocupes que tampoco.
Y... Javier Serralbo, del PSOE.
Bon dia. Javier Serralbo, del PSOE. Bon dia a tots. Bon dia a tots. Es comencem una sonrisa. Això va bé, però ara hi he fet. Es comencem a veure quin tema anem a tractar i la gent de... que està sentint-nos no vos veu, però les cares es comencen a canviar-li a tots.
No.
Val? Mire, la ministra d'Hacienda, Maria Jesús Montero, mos diu que ja té a manís els 103 milions d'euros que ens donarà en entregues a compte del sistema de finançació. Ojo, ara tot el món s'ha posat seriós, s'ha posat a escriure, vostès no es veuen, però jo vaig dient-los. I jo els pregunte si vostès saben, sobretot suposo que la diputada que tinc així en vosaltres, autonòmica, ella sap el que s'ha demanat des de la Generalitat i el que ens han donat. Vostè mateixa, pot explicar-lo? Què han demanat i què se mos ha donat?
Nosaltres el que demanem més enllà de pressupostos, que òbviament d'aquests pressupostos hauran de corregir aquest dèficit d'inversions que tenim al País Valencià, sobretot perquè parlem de que l'Estatut d'autonomia que va ser aprovat per tots els partits en representació aleshores en la cambra territorial, excepte Ciudadanos, que en l'últim moment se va abstindre, se va despenjar d'aquest acord. L'Estatut d'autonomia ja ho diu ben clar, que les inversions que hi ha als pressupostos generals de l'Estat hauran de reflectir el pes poblacional del País Valencià, cosa que abans no passava. Com sempre, estem infrafinanciats i venien molt menys diners del pes poblacional i molt menys també del PIB del nostre territori. Aleshores, 203 milions, jo suposo que vindran per aquestes inversions, si la ministra ja té preparat, però el que realment importa és aquest finançament, és aquest acord d'investidura en el que ha arribat Compromís amb el Partit Socialista per un finançament just per al nostre territori. Demà vostès mateixa tenen així a Vila-real a Baldo, que es pot explicar perfectament aquest acord d'investidura, i nosaltres el primer punt d'aquest acord, que contempla molts altres punts molt interessants tot i sobretot i fins i tot en la nostra agricultura valenciana tan menys tenida fins ara, el primer punt d'aquest acord de govern és una proposta de finançament en 8 mesos. Això no és més que el que ja s'havia fet en un pressupost anterior que no va eixir endavant. És aquest pes poblacional que tenim, però no acaba de ser la proposta que nosaltres hem pactat i que no hem cap dubte que en 8 mesos tindrem.
Sí, perquè també avançava la ministra d'Hisenda que hasta que quan s'aprova el pressupost, per lo vist han donat una miqueta menys, no sé si Alejo Fondemora tindrà les xifres de lo que els han donat, de lo que s'ha demanat i lo que els han donat. Ahir mos avançava Miguel Barrachina les xifres. Algú coneix les xifres de lo que els diuen que ens donaran a la Comunitat Valenciana? Javier Serralbo, què vindrà a la Comunitat?
A veure, lo que vindran són 11.400 milions d'euros, n'hi haurà 767 milions més del 2019. D'aixòs 9.500 milions seran entregues a Conter, vale? I se suma després la previsió de la liquidació definitiva del pressupost. En definitiva, lo que és anar complint una cosa que, com va dir Mònica, també està en l'acord de govern en Compromís, però que és una cosa que en el pressupost passat que no se va poder fer endavant perquè al no haver pressupost se van convocar les eleccions d'abril. Lo que sí que demostra és que es comença ja a complir en la nostra comunitat. No és tot el que voldríem, evidentment, el que tots volem i han demanat tots els partits és aquest acord de finançació autonòmica, que en 8 mesos té que estar adelantat per a totes les comunitats, però clar, la valenciana sempre han dit el mateix: nosaltres no volem ser més que ningú, però tampoc menys que ningú, no? I el problema és que durant molt de temps, i ja me fiquen el meu partit també, i governar el Partit Popular, governar el nostre, no ha vingut la finançació que tocava, no? I se me ha culpat, tenim que dir-ho també nosaltres, perquè a lo millor no s'ha valorat com tocava tot el potencial. El problema que tenim així és que han seguit dins de la finançació sent una comunitat en teoria rica i compensant a altres comunitats quan estàvem per baix de la mitja nacional durant aquests últims anys de crisi, no? Hem estat per baix de la mitja nacional i això ha provocat aquesta disfunció, no? No era possible que tenim la deuda que teníem nosaltres i tenim tot el que teníem fora Xina, i per això crec que això va fer-se. Jo crec que això és una bona notícia, no?
Seguint l'acord del Botànic, ara que parle José Ramón Ventura, perquè és la tercera pata del Botànic. Ha parlat Mónica Álvaro, Javier Serralbo i ara li toca a vostè.
Nosaltres creiem que el finançament és una prioritat i en l'acord de govern nosaltres també vam apostar per augmentar el finançament i fer-lo més just per a la nostra comunitat, perquè té un deute històric que hauríem de compensar. I nosaltres no pot ser que estiguem infrafinançats en aquest les xifres que ens ha donat molt bé ara Serralbo no són les que nosaltres volíem. No, nosaltres volem que siga ja un finançament establert per a totes les comunitats d'Espanya i que siga just, i que una manera de gestionar aquests finançaments podria ser a través del Senat, convertint-lo realment en una càmera de representació territorial i no en un cementari d'elefants com està sent ara una sala de segona lectura.
Alejo Fondemora em demanava la paraula.
Yo quería discrepar y empezar discrepando. Lo que hay ahora no es un cumplimiento de nada ni es un comienzo de nada. Es una liquidación a cuenta de un sistema que está perjudicando claramente a los valencianos. Un sistema que se estableció en 2009 por José Luis Rodríguez Zapatero, por el PSOE, en contra del que perjudica gravemente a los valencianos, en contra de los intereses de la Comunidad Valenciana, porque en aquel momento pues convenía potenciar a otras autonomías, y nos genera un perjuicio gravísimo y un déficit que es culpa de este sistema de financiación que no tiene en cuenta cuántos somos aquí. O sea, al final estamos cobrando un 18% menos que la media, no que el que más, que un 18% menos que la media. Y lo que se hace ahora es una liquidación a cuenta de lo que vendrá, con lo cual no hay ninguna cosa de lo que tiene que ser realmente y de lo que hemos reclamado casi unánimemente todos los que estamos en la mesa, que es que se tiene que financiar el sistema, que está mal hecho. El sistema está mal hecho y se tiene que reformar, se tiene que cambiar, y se tiene que cambiar lo antes posible. Se lleva dando muchos años la inestabilidad política y económica que ha llevado desde los últimos, no sé, llevamos en inestabilidad económica y política desde ya ni se sabe, pero ha hecho que sea muy difícil. A ver si de una vez por todas quien hizo el entuerto lo deshace. Y podemos llegar a una forma de que se modifique y se nos dé a los valencianos lo que nos corresponde en porcentaje.
¿Y Ciudadanos qué opina?
Sí, Ciudadanos opina lo que opina siempre, que está totalmente de acuerdo en el infrafinanciamiento de la Comunidad Valenciana, y tan de bo Pedro Sánchez cumplirá en l'acord que ha firmat en Compromís i en Valdoví, i en 8 mesos tindrem reforma de finançament damunt de la taula. Però malauradament, l'altre dia ja ho vam dir, els exemples que ha donat Pedro Sánchez és que mai complís, i que diu que sí, però després n'han anat a la Xina, no? Aleshores, no som optimistes en la paraula de Pedro Sánchez, perquè ha demostrat que no complís. I a més, pues, aquesta reforma del finançament, tenint en compte els seus pactes en Esquerra Republicana i el PNB, pues segurament el més normal és que acabi afavorint a Catalunya o a País Basc, no? Aleshores, pues, tinc els meus dubtes de que aquesta reforma vagi en el sentit que hauria d'anar, que és de aconseguir un model de finançament igualitari, objectiu, transparent, sense privilegis, i que responga a les necessitats reals dels valencians, i que al mateix temps garantisse que tots els ciutadans espanyols al llarg de tot el territori, visquen on visquen, tinguin dret d'accés als mateixos serveis, sobretot en educació, sanitat i dependència, i que també tinguin garantida i ser finançament. Però com he dit, no sóc optimista en quant a que els pactes que hi ha arribat en Esquerra Republicana i el PNB, pues passarà el que hem vist passar tots aquests anys enrere, no? Que afavoreixen les comunitats en detriment de les altres, perquè això, per a que els oients m'entenguen, és com una tarta. Si al final n'hi ha dos persones que són un tros més gran, pues el resto de persones tenen que ser a menys porció, no? I molt me temo que acabarà passant el mateix.
I Vox, què opina?
Bé, que el sistema de finançament de les autonomies és el gran desconegut per tot el món, i ningú sap del que està parlant. Jo vull parlar en clau nacional, que no en clau autonòmica. En clau nacional n'hi ha dos sistemes de finançació autonòmica. Un és el sistema de quotes, que són, els afectats són Navarra i el País Basc, que són un món completament a part, i el resto del sistema general, que a més té dos subsistemes en ell mateix. El tema s'ha donat pa moltes hores de discussió,
sí,
i el tema és molt llarg. Anem a dir una cosa: País Basc i Navarra, que ningú parla mai de Navarra, són sistemes que a més per Constitució, per la mateixa Constitució, són un món diferent i no són Espanya, són un món a part. Ells recauden els seus impostos, ells gestionen els seus impostos i ells paguen la seva quota, cada un la que convé en el govern de la nació. El resto, tenim un altre sistema que és completament diferent, i és on ve a compensar les que són les diferències nacionals. Encara així, dins d'aquest sistema n'hi ha dos subsistemes, que és el general i el anem a dir l'insular, que més o menys és el mateix que el nacional, i el canari, que és completament diferent per normativa de la Comunitat Europea, perquè Canàries no és Espanya. Segons la Unió Europea, Canàries és un món a part i el sistema de recaudació és un altre sistema diferent.
Qui vol contestar?
Home, Paco, a veure,
sí, que Vox diga... Dime, Javier, dime.
Vox ja tira... Ja tira...
Jo tinc un estudi fet...
No,
jo tinc un estudi fet de l'any 2010...
Tantes, jo tantes.
Que està referit...
Tantes, i suposo que no volies...
A les dades d'Hisenda...
Sí, però no vaig dir això.
Perdona aquest detall, però és que una cosa que teniu vosaltres...
Que no t'ha contestat?
És no deixar parlar al resto i acaparar tot el temps. I no estic dispòs avui a que m'acapares el temps...
Però si m'acabes de donar la paraula, Paco...
Totes les dades.
acaba tú. Es que me había pasado la palabra, pero sabes que había
acabado. Tengo un estudio del reparto de lo que son los impuestos y lo que son el reparto después de los dineros del financiamiento del año. Yo voy a hacer el año 2017 y son dades relacionadas al año 2015, porque siempre vienen en dos años de retras, y eso Domingo, por ejemplo, lo sabrá, que él es economista, que las dades vienen siempre en retras, y tengo dades del año 2017 recopiladas de fa 4 días de una tiene estament. Tots són estaments oficials, eh? Així no venen de coses privades ni de partits. Jo parlo d'Hisenda.
Digues quin estament.
Jo parlo d'Hisenda.
Vale.
Ministeri d'Hisenda.
Algú coneix este de lo que no, està parlant, vale. Paco.
Si puc ja sí, contestar, és que si no pares que li furta la paraula i me l'havies passat tu.
Parla, Javier.
A veure, Paco, jo el primer
senyor,
que volia dir...
Sí, senyor.
Paco, jo el primer que volia dir...
Que és curiós
que Vox haiga llevat d'Espanya dos o tres comunitats.
Tres, n'ha contat jo.
A dir que és de Canàries, no són Espanya, que el País Vasco i Navarra tampoc són Espanya, no? No sé, que Vox, no, que vol la unitat nacional.
No he dit això.
Sí, exacte. No, exactament, jo ho he sentit tal qual.
Acabar, que vaig apoyar-te en una cosa. Dir, jo suposo que no has volgut dir això. I més venint de Vox.
No he dit això. No és que no he volgut dir. És que no he dit això. No confundisques l'audiència.
Volia aclarir el que tu has dit perquè la gent no pensarà que Vox volia tirar d'Espanya. D'això volia aclarir-ho. Jo suposo que era això. Però a veure, el problema, com tu has dit, està en la Constitució, el tema del foral basco i el tema de finançament basc i de Navarra, com tu dius, perquè en la Constitució es va haver un acord de consens entre tots d'intentar que Espanya fora dins de la pluralitat, però poguérem caminar junts, no? I ahí està això. Això també és un debat que, com ha dit Chalmeta, se pot veure en ICE Senat, que se podia reconvertir en un estudi, no? També nosaltres ens queixem de que els bascos tinguin ese privilegi, i això ho ha dit també el president Puig moltes vegades i en moltes conferències que jo he estat en ell. El tema és com això ho quadrem perquè isquen per a tots. El que estem parlant així és de la Comunitat Valenciana. Alejo Díaz, que és que Zapatero, bueno, és que sempre és Zapatero que té la culpa de tots els males, sí. Però a veure, Alejo, no? Hau governat set anys. Hauria pogut, no en tanta crisi política com ara dius que n'hi ha tants partits, en menys partits hau governat set anys i no hau provocat mai una reunió per a canviar la finançació autonòmica.
Sí que ha habido reuniones para cambiar la financiación.
Pues no hau tingut molt d'èxit. No, espera, acabo.
Nos referimos a lo que he dicho Domingo, había una tarta, o sea, la tarta era ya. La que era, si en el momento que menos dinero había empiezas a hacer porciones de la tarta, lo que hubieran tenido
sí,
es todo.
Sí, pero es como
dinero.
En la Comunidad Valenciana, que la tarta era una, pero nos lo gastábamos en otras cosas, ¿vale? La tarta era una y de los 42.000 millones que han encontrado esta Generalitat Valenciana del Govern del Botànic, 42.000 millones, había una parte que era esta infrafinanciación que podían calcularlo en 17-18 mil millones de euros, pero los otros 20 y pico mil millones han salido de malgastos y de cosas que ahora están en los juzgados, ¿vale? Que no quiero entrar ahí, pero esa es la tarta se puede repartir de muchas maneras. Lo que hay que hacer es reconocer la nueva situación de la Comunidad Valenciana de hace un tiempo, de reconocer la población y de reconocer que eso está mal, y yo creo que en eso estamos todos unidos, o por lo menos de boquilla estamos todos unidos, ¿vale? Después dius, es que este govern, que Sánchez, no me fío de Sánchez. Bueno, pues com pa fiar-se de Ciudadanos, que porteu més xaquetes una cada dia, depèn si plou, si fa aire o si no sé què, mos canviem de xaqueta cada dia, ¿vale? Tu sí, a lo millor sí, però Rivera antes, i ara Arrimadas, pues cada dia diem una cosa, ¿no? Hi ha coses que diu en Murcia una cosa, lo del PIN este, i en Madrid diu una altra. Entonces,
es que vos encanta, ¿eh? No, encanta. El tema. No, es que vos encanta dur el tema.
A veure, jo podria argumentar com vull,
sí,
o...
Sí.
Vale.
Sí.
Entonces, jo crec que lo que diu, no, és que no és la panacea. Home, evidentment, això hagués començat antes, si en abril no hagués bloquejat tots un govern que se podia haver format en abril, i ahí va haver un bloqueo.
Que Pedro Sánchez, antes de ser candidato y antes de ser presidente, ya dijo que la financiación autonómica no era una prioridad.
No, que sería la próxima legislatura, porque no habían bases para hacerla en la anterior. Pero si hubiera creado la nueva, ya hubiera hecho lo mismo que ha hecho ahora. Pero no se ha querido. Hemos estado 10 meses bloqueado un gobierno, ¿vale? Por muchas circunstancias, pero entre otras también, porque PP y Ciudadanos también lo han bloqueado, aparte de otras circunstancias, ¿vale? Y hubiéramos tenido antes este sistema y no lo hemos tenido.
Xavier, no desvaries, no canvies de tema.
M'agradaria, ja que tinc la paraula, simplement dir una coseta. On estem anant per los cerros de Úbeda, anàvem a parlar del finançament autonòmic, el nostre, que és cert que estem infrafinançats, i estem parlant de l'excepció de les Illes Canàries com a
estem situant les autonomies i la forma...
com una excepcionalitat, uh-huh. I el concert, bueno, el cupo navarro, que és una cosa, i el concert basco, que és una altra. Tots sabem, o hauríem de saber, que el concert basco té en l'estat espanyol 140 anys. Ve de després de les guerres carlistes, i inclús Franco el va mantindre. No sé si ho sabeu, és de Vox, tant que vos queixeu del concert basco.
Sabem,
entonces, si sabeu que hasta Franco el va mantindre, per què mescleu ara el concert basc en altra cosa que no té res a veure? Nosaltres estem en un país molt aviat a, antes d'arreglar lo nostre, intentar fotre-lo des de més, perquè som uns envejosos. I això no deu de ser així. Nosaltres tenim que anar a arreglar lo nostre. Miremos el nostre melic, miremos el nostre finançament, i ja que estem totes les autonomies, exceptuant aquestes tres, que tenen cada una el seu concert exclusiu per la seva singularitat exclusiva, gastem, tots els que estem en el règim general, gastem el Senat i fem un finançament just. El PP no ho va voler arreglar ni quan tenia majoria absoluta. El PSOE tampoc ho va voler arreglar ni quan tenia majoria absoluta. Els partits nacionalistes han anat i han demanat els diners que els ha vingut en gana quan han manat en les seues autonomies, i se'ls ha concedit si feia falta el seu vot per algo o no feia falta. I això no és una manera de funcionar l'Estat. L'Estat hauria de funcionar d'una altra manera. És cert que el finançament que tenim ara el va fer el Partit Socialista al govern d'Espanya, però així a la Comunitat Valenciana teníem a Paco Camps, era? Sí. Crec que era Paco Camps, i sí que era Camps, veritat?
Sí.
I va ficar una alfombra roja i ho va firmar la mar de content, però va voler ficar algunes
la coses. Cláusula Camps.
La cláusula Camps, la cláusula Camps que lo que pida Catalunya, nosotros también.
Sí. La cláusula de Camps que mai se va materialitzar, efectivament. Amb
que caracteritza a molts espanyols. I creiem que això hauríem de llevar-lo i començar a cooperar, perquè cooperar és lo millor que podem fer.
No és enveja, és jo no vull ser menys que els demés.
Si quieres reclamar lo suyo es envidia, pues ya está bien.
Ahora, así, o sí, todos somos iguales, o tocamos todos la guitarra, o la rompemos.
Y per això,
hay que establecer unos criterios objetivos.
Tindrem que ficar así en Teruel, en Aragón, tindrem que donar-los autorització per gastar els ports marítims, perquè com els valencians volem gestionar els nostres ports, pues en el conveni que tinga el govern d'Aragó en l'estat també, pues jo també vull que els ports marítims, si no tens ports marítims, però no, pues demanar-los.
Xalmeta, jo tinc l'estudi fet, que a més coincidís en els estudis de més gent, i els ports sí. Tu, els que ens estan escoltant no els veuen, perquè sols ens estan sentint, però tu estàs veient els sí. Problemes que tinc davant.
I te ho pots creure
o no te pots creure?
No me'l crec.
Jo et puc dir que este estudi que t'estic ensenyant l'he fet jo. Este l'he fet jo. Este va a missa.
Espera que vaig a mirar a veure si me dicen maldita.es.
No ho sé, el meu no és d'internet, el meu és meu i del Ministeri de
Senda. Intervindre per al·lusions?
Sí, no, hi ha diverses aclaracions que acabem pel final. Efectivament, com diu Paco, els estudis se fan en alguns temps de retras, i jo que mirem moltes vegades és el dels assessors fiscals i una de les crítiques que fan és la falta que fa la reforma del finançament autonòmic, perquè és injust en algunes autonomies com la valenciana, i que li falta objectivitat i transparència, no? I no sols en l'autonòmic, sinó també parla de la falta de la reforma del finançament local. Dit això, jo discrepo en Xalmeta. A veure, el concert basco i el cupo navarro gran estat, però això no vol dir que tinguem que acceptar-ho. Nosaltres no estem d'acord en que hi hagi autonomies privilegiades respecte a altres. El passat és el passat, i el que tenim és que mirar cap al futur. I parlant de jaquetes, per a l'amic Serralbo, pues m'agradaria dir-li que si nosaltres canviem de jaquetes, que fa el senyor Sánchez, que antes de les eleccions diu que no pot dormir en iglesias i que
canviarà
el codi penal i ara dormir en iglesias i vol treure Junqueras per la porta de darrere. Si això no és canviar de jaqueta...
Bueno, això de que vol treure Junqueras ja... També tardava a Catalunya en entrar.
No, home, ja... D'aquí no res, Venezuela, ja veuràs. Efectivament, va haver una comissió d'experts que va a abordar el tema de la financiación autonómica, y la verdad es que yo no sé el estudi del señor Ibáñez cómo será, pero el estudi no creo que siga el mateix, la veritat, pero el estudi de la comissió de persones expertes clamava al cel en conèixer el cas valencià, lo infrafinanciats que m'estàvem. Fins i tot jo recordo declaracions de l'exministre Margallo, que ja quan ja no era ministre tot s'ha de dir, deia, no sé, la peor comunitat, la que s'està llevant la palma, és la mia, però no van ficar una altra solució que més que una comissió d'experts que la van allargar en el temps. Jo anava d'aquesta comissió d'experts, nosaltres hem portat aquest projecte fins i tot al Parlament Europeu, perquè el cas valencià clama al cel. Així que deixem-nos estar de tartes. Nosaltres estem infrafinançats. No me dona igual si la tarta és més gran o més xicoteta, mos toca un tos, i mos toca un tos que siga just en les nostres necessitats, perquè a ningú li agrada la situació que la tenim nosaltres en el nostre territori en aquests moments. I hi ha que dir que cap govern ha sigut just en el nostre tros de tarta, per la qual cosa, en aquest repartiment, esperem que ara es doni la situació per a que per fi tinguem allò que per ells correspon, que és el nostre dret, que ho han pagat molts anys. I si no és així, nosaltres tenim un acord signat pel qual recorda que ha de vindre una proposta seriosa per al finançament valencià. Tal qual. I la tarta mos la menjarem tots i totes ben a gust.
Nosaltres ja t'han dit que esperem que s'acorda el complisquen, però durem que el complisquen, sobretot perquè tenim el problema que hem estat arrastrant estos anys darrere, entre les legislatures passades, quan governaven o Partit Popular o Partit Socialista, que estan agarrats pels nacionalistes bascos i catalans, i saps la realitat. Per nosaltres tindre un tros més gran, n'hi ha que li llevar de l'agú.
Però d'amigo, lluitem-lo tots els valencians i valencianes.
Lluitem-lo
tots els valencians
i valencianes,
que vosaltres teniu representació en el Parlament.
Els socios de Sánchez no són solo los vascos i los catalans, que són los que más socios són, però està en Cantàbria, està Galícia, està Canàries, o sea que ha repartido a pedir Teruel
que existe también.
Claro, que existe, o sea,
pues mejor todavía para que sea mejor el acuerdo, será todavía mejor.
Lamentablemente aquí vamos a compartir una cosa con Podemos, y es que cada uno mira a los demás más que a sí mismo, parece ser.
Estamos en este país.
Hostia, me ha dado la razón.
Sí, no. Sí. Y que sirva de precedente, ¿no? Y al final cada uno se considera que está infrafinanciado. Pero sí que es cierto que están los datos objetivos. Hay una comisión de expertos que en la Comunidad Valenciana se ha acreditado que estamos muy por debajo de la media. Somos de los que peor estamos. Nosotros y los mallorquines, los baleares, ¿entiendes?
Sí, muy rápido, pero a Paco. Paco, ahora ve que eso des números y todo está bien. Pero si seguís las instrucciones del teu partido, no falta que fagis estos números. Porque
no es del meu partido, son meues.
Ya, pero el teu partido vol llevar las autonomías. O sea que te estallaría estos números.
Son meues.
El gasto sería del Estado, no tendría que repartir nada.
No,
vull dir una cosa
i de moment l'únic que s'ha llevat és Twitter.
Vull dir una cosa que la gent no s'espera, que és la comunitat més beneficiada de tota Espanya és Cantàbria.
Sí.
Ahir on teniu les coses, i fa uns quants anys des que vaig fer jo aquest estudi que estic dient-lo i ningú se ho creu, i ho estic ordenant.
Els datos que tinc jo així no són això.
Estan equivocats.
Vaya, por Dios.
Com estem tots d'acord en que volem una finançació justa, i si no mos ve la demanarem, i si no anirem on faci falta, és així, no? Tot el món està sentint. Anem dos minuts a publicitat i després parlem de plurilingüisme.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida a la cooperativa al 964-520850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Vila-real.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys, que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Inmobiliaria Meseguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil Tú Eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil y empieza a ahorrar.
Servilín Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Guarner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
En Juanjo Llobet te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Llobet. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Continuem una y 32 minutos del migdia y lo que hem dit. ¿Qui és el primer que vol encetar el segon part del debat del plurilingüisme? ¿Qui vol encetar-lo?
A veure, imagina que estarem preguntant per com va estar funcionant el decret del plurilingüisme. Uh-huh. i la gent que a lo millor no sap molt bé de lo que estem parlant, perquè la veritat és que tampoc s'ha notat tant ni tant en les escoles com alguns intenten fer creure. Els xiquets continuen anant a les escoles. Lo que pretén esta llei és que se vagi a un 25% de, com a mínim, d'assignatures en castellà, com a mínim un 25% també en valencià i com a mínim un 15% en anglès.
I el 35% el decidís el Consell Escolar?
No, l'adaptació, perquè he parlat d'un com a mínim. Uh-huh. Com a mínim, val? Per dos terços el Consell Escolar ha d'adaptar, del qual formen part tots i totes els que estem en o tenim fills en edat educativa o som mestres o la comunitat educativa en general, crec que la majoria dels que estem així estem representats en aquesta comunitat educativa i molts dels que ens estaran escoltant també, com a mínim en dos terços quin percentatge d'eixe mínim, però no pot haver un col·legi que no tinga un mínim de 25% en una de les dues llengües oficials.
Sí, en principi
no pot existir això.
O sigui, en principi, d'alguna manera tornem a parlar de tartes o com vosaltres vulgueu, era un 25% valencià, un 25% castellà, un 15% de llengua estrangera, i després el Consell Escolar decidís. La polèmica o la discussió ve en el que decidís el Consell Escolar.
La polèmica l'han creada.
No.
La polèmica l'han creada, perquè escolta, jo estic en el xat del col·legi parlant amb mares i pares i ninguna mare ni ninguna pare me diu que ha canviat la situació escolar del seu fill. Bueno, te diuen que sí, que escolta, és que ara tenim mestres nadives en anglès que donen convers als xiquets, que això antes no estava, i la veritat és que és un avanç. O els xiquets o les mares te diuen, ostres, que bé, xarxa de llibres, que recordem, el primer any va ser un desastre, però afortunadament està ajudant a moltes famílies que tenien dificultats o que tenien dificultats per accedir als llibres de text. Això és el que parlen. La veritat és que no se parla de si el meu fill no dona castellà, perquè això no existís. És que jo encara no he trobat un xiquet, una xiqueta que no doni castellà al col·legi. No existís, a menys que vinguin d'algun programa experimental. Però la majoria donen tots en els col·legis, en tots, excepte en aquells experimentals que s'han mantingut, el castellà com a llengua oficial i en no menys quantitat que un 25%, igual que el valencià.
Paco Ibáñez, de Vox, vol contestar-li. Sí.
Una cosa soles, i és un detall molt xicotet, però que és molt important. Jo no vaig a discutir el tema de lo que és la llengua, de quina llengua es dona ni què és la llengua. Simplement una cosa. En els consells escolars, els pares no tenim pràcticament ninguna representació. La representació dels pares en el Consell Escolar és zero. Jo he estat, però això ho dic.
Estan, sí que estan representats.
Si has estat, ja no serà zero. Si has estat,
la gent que ha sigut representada.
La representació dels pares en el Consell Escolar és purament testimonial.
A veure, estan les AMPES.
No tenim ninguna força als pares.
Li sona una miqueta a les AMPES? Això que votem en els col·legis?
Mira, les AMPES me sonen molt mal, perquè me sonen la delinqüència.
Però entonces no és...
Ai, Déu meu. Aleshores
sí que tenim poca cosa ja que debatir, eh? Si vostè m'està dient que les associacions de mares i pares són delinqüents, tenim poca a debatir.
Parem
que tenim
poc de
temps. Hem de dir... Perdó, per favor, un segon. Parem siguem coherents, que els oients volen sentir coses coherents.
La ironia per la ràdio no senten bé.
No, Alejo.
A veure, en quant al plurilingüisme, el problema, a part del sistema, és el que el sistema vol fer de fons. O sigui, al final, el problema no és que n'hi hagi un mínim de 25% de mínim i el resto se repartisca. És que al final, en que el resto que se té que repartir està totalment posicionat en contra de que siguin castellers i a favor de que siguin en València. Que jo sé que així a Vila-real no tenim massa problema, perquè la majoria de la gent, i la gran majoria de la gent, salvo alguna concreta, parlem valencià i ens entenem en valencià i no n'hi ha problema. El problema és que això és una llei per a tota la comunitat valenciana. Tenim i que ixe 15% que o té que ser en castellà o en valencià, que se té que triar el centre es tenen que triar en castellà o valencià, està molt posicionat i molt afavorit sempre, i sempre perjudicant a l'elecció en castellà i sempre afavorint a l'elecció en valencià. I després, si algun pare voldria, per el motiu que siga, que el seu fill estudiara més part en castellà, no n'hi ha centres que complisquen ese percentatge. Diria, jo voldria que el meu fill, el 15% l'estudiara també en castellà, perquè jo què sé, per lo que siga, per la idea de cada un. Al final és cada família i cada pare, a lo millor no són d'ací i han vingut ací a treballar i després tenen la intenció de tornar a Teruel i no volen que el seu fill estudie una immersió del 75% sense castellà, i volen una miqueta, pues, voldrien que estudiara una miqueta més en castellà. No n'hi ha opció en moltes poblacions a triar entre ese percentatge en quin idioma té que ser.
Qui vol contestar?
A veure, estem dient que per al·ludir directament obviaré algunes intervencions que ens han dit contra les AMPES, perquè no me pareixen raonables, però estem dient, i això està reconegut i està en la llei, que per dos terços es vota la disposició i aquest mínim del 25, 25 i 15, com pot ser, i hi ha qui veu un fondo estrany. O sigui, el problema no està en la llei. El problema està en qui veu coses que no estan en la llei.
O en conselleria.
No. O sigui, la llei, vostès m'han reconegut que és tal qual. 25, 25, 15. ¿Vale? Aleshores, diuen que el fondo està en el fondo està ahí, que està en el propòsit ocult.
No,
escolta, una llei se plasma,
mire,
esta llei no s'ha tombat per ningú. De fet,
vostès
tenien l'oportunitat, quan estaven governant a Madrid, de fer un recurs a esta llei i no li el feren. Ni vostès ni Ciudadanos, que tenien els 50 diputats necessaris per a fer-los. I no els feren. I ara veuen un fondo que en aquests papers no està.
Un fondo no,
i això és llei.
No som vosaltres, que
i això és llei. Si vostès ja veien ixe fondo, haver-lo recurrit quan tenien l'oportunitat. Però vostès no plasmaren ni un sol recurs a esta llei. Per la qual, esta llei està totalment avalada pel Tribunal Constitucional, pel Tribunal Superior. De fet, les sentències anteriors estan en el preàmbul d'esta llei, se poden enumerar ahí, i no té cap problema més enllà del que alguns volen fer creure.
Per tant, el que vostè diu és que com han perdut
el
tren, que ja no poden...
No es perdre el tren.
Que
veure,
és que no n'hi ha.
El problema sí d'aquesta comunitat, el venim patint no d'ara, de fa molt de temps, no? Així tenim uns temes que quan fa falta es traem, no? I la dreta d'esta comunitat valenciana, el Peix Valencià, trau uns mantres, vale? Que la llengua adoctrina, que si estudien tots en valencià se faran tots independentistes, i estem escoltant una sèrie de barbaritats estos dies. Això ho diuen gent de Ciudadanos, gent de Vox i gent del teu partit també.
Javier,
sí, ho diuen.
Javier.
No, que en la llei de l'ensenyament que n'hi ha actualment, vale? I hem tingut que sentir al jefe d'este senyor que està al costat meu, que no me'l veuen, però que el jefe d'ell és Toni Cantó, vale? Que ahir vaig fer una roda de premsa i me vaig referir a ell, perquè ja és l'últim que mos dic uns tuits com mos ha dedicat així al nostre poble, en tantes coses que n'hi ha, que mos parle que per si demanem el valencià per a Vila-real, no? Si estiguem en Valladolid. No, però a veure, lo que volia dir és que ixos temes es trauen, no? Entonces, on hi ha un consell general, vale? A banda de lo de l'AMPA que s'ha dit així o altres coses, el consell escolar, vale? De cada escola, vale? Decidixen i tenen, i ixos problemes no estan en els consells escolars, no sols de Vila-real, de moltes poblacions. És un tema que se trau en el Parlament Valencià de vegada en quan,
com si així s'estiguera fent un desacato, no? I són coses, normes que la gent pot estudiar. Per què venim d'una immersió lingüística? Perquè encara n'hi han més mitjos de comunicació, n'hi han més coses que el castellà se deprèn. Entonces, és normal que també la gent d'ací, la llengua materna de molta gent és el valencià, i alguns el vulguin promocionar. I en aquestes poblacions que se diu que són castellanoparlants, els seus consells escolars podran ficar-hi sa part en castellà perfectament, perquè això ho avala la llei. Si el consell escolar d'un poble que només fa parlar castellà pot ficar-lo també. No sé, és que estem en el Comunitat Valenciana, en el País Valencià, no estem ni en Castilla-León, ni estem en un altre lloc, és aixina. La Constitució Espanyola, l'article 3, diu que se promocionaran les llengües de los territorios, no? Que se promocionaran. No ho diu la Constitució Espanyola, no ho diu un ente estrany. El nostre Estatut d'Autonomia ho diu, i està aprovat també per tots, Partit Popular sobretot i Partit Socialista, que estan entonces quan va fer l'Estatut d'Autonomia, ho diu. La llei d'ús d'ensenyament és de l'any 83. No ha produït independentistes radicals de la nostra comunitat, però pareix ser que la llengua sempre té que ser una batalla. Així mos agarrem les llengües, les banderes, i quan volem les soltem a l'altra part de l'altre per crear conflictes on no n'hi han, inventar problemes on no n'hi han.
Pues ara que
vos... Ixe és el problema.
Per al·lusions, que conteste Ciudadanos.
Sí, bueno, diverses coses, molta tranquil·litat. El decret de plurilingüisme, pues, sí que van haver uns aspectes que els jutjats van tirar darrere, no? I clar, en el Consell Escolar se podia elegir entre les dues possibilitats que n'hi havia, i recorde que una de les coses que se va tirar darrere era que les possibilitats no oferien el mateix als pares, per a que els xiquets pogueren fer més hores de castellà, acabaven fent menys hores d'anglès, o al final de la vida educativa el que passava és que els xiquets no tenien ni la mateixa acreditació ni el mateix coneixement de l'anglès que tenien l'altra línia. Entonces, en certa manera, estàs creant una desigualtat i condicionant la decisió dels pares. Després, sí, els experimentals, després de molt de reclamar i molt de queixar-se, van aconseguir mantenir algo de lo que tenien, però no lo que tenien. I el que van mantindre, pues, va ser a costa també de llevar hores de castellà en programes que se tenien que aprovar específicament. Després, en el que parlàvem de la llei de l'ensenyament i ús del valencià, pues, també contemplar la possibilitat de que els alumnes de les zones castellanoparlants puguen triar l'ensenyament en valencià. I això ara no ho volen respectar. I bueno, per acabar, el tema estrella de l'amic de Javi, efectivament el plenari passat anava un dels punts que anava era la plaça del secretari municipal, i ell i nosaltres es vam abstindre, i en l'explicació vam explicar molt clarament que per a nosaltres era més important que el valencià comptara com un mèrit, inclús anant com un requisit. En l'informe explicava que la llei te donava a una plaça que no va tindre relació amb la gent del carrer, que l'única relació que va tindre és teòricament en els funcionaris, en els polítics, ho dia l'informe, que se podia demanar el nivell oral, elemental o com a màxim mitjà. Aleshores, pues, nosaltres, la nostra opinió és que no teníem per què tirar l'opció més restrictiva per tindre més candidats a la plaça de secretari.
Per a veure. I el senyor Fondemora, per exemple, no té dret a que li passen les actes en València?
Claro.
És que en l'Ajuntament tenim un servei de normalització. Mònica, diverses coses. El post de vicesecretari no se demana, pel d'interventor tampoc, pel de viceinterventor tampoc. I a part tens un servei de normalització.
Mònica,
ahí el de secretari, no? Ahí el de vicesecretari, no?
A veure, és que no...
I no tenim un servei de normalització, també?
Mònica, vull dir una cosa. Jo recordo una vegada que vaig fer un informe, que a més el que vaig fer jo era per Ciutadans, en concret, que vaig començar a escriure'l en valencià. Perquè tot el món tinguera ben clar que en la meva època els que érem com jo ens tenien prohibit el valencià, i en canvi parlem en valencià i escrivim en valencià perfectament, no com avui en dia. I a meitat d'escriure vaig dir, i com que jo sé que la majoria de la gent que té que llegir això no sap valencià i sap castellà, jo seré el millor traductor de mi mateix, per tant continuaré en castellà.
Lamentablement avui en dia no escriu valencià bé ni tampoc castellà bé, pràcticament.
Home, sí,
molt poca gent.
Perquè
no estava de plurilingüisme, no estava la llei de plurilingüisme.
La gent que està així. A veure, jo vull aclarir este tema perquè és important.
Sí, és important.
Per dos coses. Mira, primera, dir que el secretari d'Ajuntament només se relaciona amb polítics i
amb funcionaris és mentida. No ho dic jo, ho ficava en l'informe. Jo t'he dit citar el que ficava en l'informe.
Que preferentment això, però evidentment tu que estàs a l'Ajuntament ja un temps saps que quan hi ha qualsevol contrat, quan hi ha que fer ordenança, però sobretot també quan hi ha que atendre algú que també té que estar el secretari present, ve també gent del poble. O sigui, la gent del poble no és que no conega qui és el secretari que està tancat en un puesto allí agarrat i que no pot eixir d'allí i només se pot relacionar en un traductor, no. Vale, i segon, a veure, el dir que se vol promocionar, claro, nosaltres si ficàvem el valencià no com a requisit, sinó com a mèrit, vale? Li llevàvem part a urbanisme, que és el que volem. Nosaltres volem una persona que siga superexperta en urbanisme, el més possible. I només podem influir en 1,5 punts sobre 30, en el 5%. Si això ho dividíem, encara teníem menys possibilitats de que fora algun expert en urbanisme, perquè és el problema principal que tenim. I, claro, i dir que, vamos, que el nostre ajuntament, per això, resulta que està incomplint, no sé què, segrestat. Clar, no, però és que el tuit del vostre d'això diu, és que sabeu lo mejor, és que és graciós veure-lo, per visitar la pàgina de Toni Cantó, sabeu lo mejor que tenen majoria absoluta al PSOE i no li hacía falta compromís, com si nosaltres, per defendre el valencià, ho han fet en compromís, i però la llei d'ús i ensenyament del valencià primera la fa un senyor que diu en Joan Lerma, i la fa l'any 83, que entonces està majoria absoluta.
O sea que
és que, vamos, que ja arribarà això, jo crec que de veritat teniu uns temes, ¿vale? Com un anticatalanisme, etcètera. No,
a veure,
sí, i tot això deriva en tot això.
Sí, a veure. Mira, ningú ha parlat...
No parlen de fondo.
Ningú ha parlat d'anticatalanisme. Català...
És que volia intervindre, Chalmeta, no sé si és que vol aclarir algun tema.
Ja fa molt de rato que volia intervindre, però...
No
vull pegar a ningú, no sé cosa que acabi jo en presó i tampoc és...
Adelantem, tenim poc de temps i els oients...
Exacte, jo volia dir que estàvem parlant com molt bé han de fer des de Compromís i des del PSOE, ho han de fer perfectament. Aquesta gent no sé quina polèmica està traient-li això, perquè a les comarques d'Alacant les AMPES o els consells escolars decidissin i s'arresta el 35% com va, i allí estudien més en castellà. Un 25% en valencià, de dependre un 25% en valencià, no li fa mal a ningú.
No, el 25%
a ningú que visca al País Valencià.
I me dona
igual que vinga de Teruel, que vinga d'Anglaterra. Així ve un xiquet, així ve un xiquet.
Si volíem vosaltres més castellà que valencià, quan estàvem proposant 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33,
clase la ensenyen en un 25% en castellà, un 25% en valencià, un 15% en anglès, que va, sobrat perquè a casa el pare l'ajuda, el romanès li l'ensenya a sa mare a sa casa, com han fet quan tenien prohibit aprendre valencià a l'escola, que els nostres avis i els nostres pares ens parlaven en valencià, i així depreníem el valencià. I ara ficar problemes a que així s'eduqui en valencià és un símptoma de voler tornar a l'època de, del senyor Paquito.
Estàs dando la culpa a quien no la tiene. O sea, quien modifica la ley, quien hace de la lengua una batalla política, quien lo mete en el debate, son los que han modificado la ley, que son el Partido Socialista Compromís.
La ley está muy clara y dice exactamente cómo se tiene que educar a los chiquillos y en qué idioma. Y todo lo demás son suposiciones,
protestas, y nosotros somos los que metemos en el debate la lengua.
Tiene
una en estéreo, en la radio no.
Es que no vosen.
Pues eso digo, quien se está intentando invertir la carga de la responsabilidad. Aquí quien modifica la ley y quien pone la lengua en el debate político, quien pone el valenciano en el debate político, son el Partido Socialista, Compromís, bueno, Compromís primero porque es el conseller, Partido Socialista y Podem. Y los que quieren defender la igualdad y la libertad de los valencianos somos los que estamos poniendo problemas y los que estamos creando tensión y los que estamos queriendo ir en contra de la lengua. Cuando veníamos de un sistema, de una propuesta, claro, que era el 33, que en teoría es más que el 25, no, pero se quería proponer.
Eso estaba en el bosque, se quería proponer
domingo,
no
hacer.
Ya, pero punto. Cuando...
Femasó y no n'hi ha cap problema perquè vosaltres mateixos no ho recorriu. El problema és quan el botànic s'afiança com a botànic 2, que diuen, ale, anem a treure la llengua a passejar. Anem a treure la llengua a passejar.
Se manifesta
Genela Vega Baja. Sí, senyor. quants autobusos del PP hi havia? Quants autobusos del PP hi havia? Per favor, esteu traient problema, pues tota la que va pujar en autobús del PP.
Ciudadanos. N'hi ha ben 20.000 persones, no sé quants autobusos són, no vull fer el càlcul.
Perdona, però con el agua para todos, jo vaig aprendre a comptar amb un autobús, eh?
Jo vaig anar en cotxe.
Mira, des de Castelló.
Però bueno, una aclaració per al senyor Serrabo i també en certa manera per a Mònica, i sense entrar en el que diga o puga dir una altra persona. Jo vaig fer una pregunta que des de la resposta me la faré, vol si me la contesta. Jo ja crec que això, en Ciutadans sempre les reales ho han demostrat per activa i per passiva. La manera de defendre el valencià no és imposant-lo, és gastant-lo, i ell pot ratificar que Ciutadans pràcticament la totalitat de lo que presentem, les intervencions que fem, inclús els articles que jo faig, estan en valencià.
Però això no ho entenc,
i
no?
Ningú,
que després feu les altres manifestacions.
I ningú m'ha dit res tampoc de Ciudadanos, eh? Que no, si tingueren aquesta malícia que vosaltres dieu que tenen, suposo que s'hagueren queixat. I tampoc m'han dit mai res.
Espera,
jo recordo que en el plenari vaig preguntar una cosa. Li vaig dir que els regidors de Ciutadans, per exemple, tenien el nivell mitjà de valencià. I vaig preguntar que quants regidors del govern tenien el mitjà de valencià, també, ja que el demanaven i tenien que interactuar ells també en el secretari.
Alguns el tenim.
Però a mi sí que me van recriminar en el plenari de l'Ajuntament perquè estava per intervenir en castellà. Una vegada vaig dir que jo quan vaig ser regidor la legislatura passada intervenia en castellà o en valencià segons ma vellera. És que tampoc n'hi ha que fer ninguna diferenciació, i sí que se me va recriminar alguna vegada perquè ho feia en castellà, quan ho feia en castellà, perquè vull i perquè puc. Tinc també el certificat mitjà de valencià, si vol.
Domingo, jo lo que t'ho va faltar és una miqueta de coherència, més que res, que tampoc te la demane, que jo vinc de Compromís, que jo sé lo que són tres partits en Compromís, una coalició estable, i lo nostre tenim, però claro, a mi lo que me fa dubtar és que en temes tan importants jo no sé què creure. Perquè jo te sento a tu i sé com actues, m'ho conten els meus companys en el plenari de Vila-real, sé que les teves intervencions són sempre en valencià, sé que presenteu tot en valencià, però ara mateixa acabes de alabar el model experimental que gràcies a vosaltres això se va mantindre, quan la vostra portaveu, que també és d'este poble, en les Corts Valencianes, l'únic que fa és atacar els models experimentals, per la qual cosa hi ha moltíssimes incongruències que a mi m'agradaria que solventarem, i tant de bo guanya la vostra opció, que és la que a mi més m'agrada i la que crec que més bé pot fer a la ciutadania.
Sí, a veure, jo el que t'alabat és el programa experimental plurilingüe, que així funciona i ha funcionat, i que vau intentar retallar-ho.
Ja hauràs de parlar amb Merche, perquè Merche no considera el mateix, i estem parlant.
I una altra cosa és el plurilingüe que esteu fent ara, que condicioneu que les hores d'anglesa que facin més en castellà.
Això no
està en
els programes experimentals.
Home, perquè ho van tombar.
Això
van tombar,
no està en els programes
experimentals. I una altra pregunta que també...
Que no estan dins de la llei, que no donen ni 25, ni 25, ni 25.
I una altra pregunta que també m'agradaria... dir, a veure, si tu fiques si tens l'opció de ficar el valencià com els tres nivells oral, mental i mitjà, i tries el mitjà, és segur que tindràs menys candidats que si fiques l'elemental i després ja adquiris més nivells si fa falta. Però si tu restes, quan tu més puges el nivell de valencià per una plaça d'habilitat nacional, més està restringint l'accés a aquests puestos.
Ja, però a partir d'ara sí és el criteri. És que tu dius que l'interventor no se li demana. És que
a
l'interventor va entrar així.
A partir d'ara, però és que no, és una cosa que ni siquiera negocieu en els sindicats, perquè no n'hi ha repetit.
El que no dieu és que l'interventor va entrar així l'any 92. O sea, en l'any 92 que està. Però mira, tu has vist en això dient que així és valencià i tot això, però com ha dit bé Mònica, te vaig a ficar un exemple de la teua portaveu en les Corts i Merche Ventura, que es de así del poble. Lacayos de la inmersión lingüística. Estos son los miembros del Botánic. Lacayos de sus amos de Cataluña, de Torra y compañía, de esos políticos presos que muchos miembros del Consell defienden, especialmente en Compromís. O sea, dieu que lo que hace, lo que feme la lengua, fará que nosotros siguem súbditos de Torra. De Torra.
¿Qué te parece, Anita?
Entonces, claro.
Me parece el absurd més absolut al que estem... Estem intentant parlar del plurilingüisme i estem parlant del municipalisme una altra vegada, que podria ser
un tema interessantíssim.
Podria ser un tema molt interessant i pa desenvolupar.
Però està tot lligat,
Sí, però jo és que m'agradaria enfatitzar en una cosa, en la paraula llibertat. Sí. A mi me encanta que estos de dreta, ultradreta y extrema dreta parlen sempre de llibertat educativa, però només si és per defendre els col·legis privats. Llibertat lingüística només és per a defendre el castellà. Llibertat de família només si és pare, mare, xiquet o xiqueta, perquè si no ja no és família. Llibertat religiosa només pels ultracatòlics, i llibertat econòmica només per a les grans empreses. Gasten la paraula llibertat de tal manera que s'ha desprestigiat hasta el més absolut.
I per això vol llevar-la?
No. Voldria recuperar-la.
És que és una falsa llibertat.
No és una falsa llibertat.
Sí, voldria recuperar-la.
Una falsa llibertat.
I que la gent sapiguera que quan vosaltres dieu llibertat esteu parlant d'altra cosa. No és llibertat.
I tu?
Jo no sol parlar de llibertat. Y menos en términos absolutos.
No, al final es que estás criticando que desde la derecha se hable de libertad.
¿Tenéis alergia a la libertad?
No,
que la derecha usa la libertad como el papel higiénico, solo para limpiarse el culo.
Yo es que cuando el Partido Popular parla de allò que acostuma a retreure, de la batalla de la llengua, de la llibertat, de la senyera, jo me tiré la mala cartera i me vinen assustats, dic, ara però molt vindran. El que sempre que el Partit Popular, recordemos de la llei aquella de senyes d'identitat, que allò era a ver quién dice cómo ha de ser uno valenciano o valenciana, ¿vale? Y después venían todo lo que venían, todo lo que va a venir de darrere, o sigui que molt de contra en estes coses quan esteu la dreta, molt de contra en estes coses quan va la dreta, que normalment sol ser per a tapar alguna cosa que no interessa.
Domingo.
Sí, retomando un poco lo que había comenzado Chamet al principio y que después se han andado por los cerros de Úbeda también, estaban hablando de...
¿Cómo se diría los cerros de Úbeda en valencià?
Pues entre Ars y Benassal.
Sí, pero ahí
Benassal. Sí, sí. Adelante, Domingo.
Bueno, no, que estaban hablando del plurilingüismo y bueno, yo sin discrepar que no es tan fácil un chique desde un rumano, de una inglesa y ahí sin ahí au de prentot, porque he vist prou casos i no és tan fàcil quan ho està fora del seu país que mantindre ese puso d'ensenyar-los l'idioma. Bé, jo el que voldria dir és que nosaltres el que han defensat sempre és que fa falta un pacte educatiu, perquè al final estem parlant de plurilingüisme, però ens oblidem de que segueixen havent xiquets estudiant en barracons, segueix havent un problema molt greu en el fracàs i en l'abandó escolar, segueixen faltant especialistes i ja que jo crec que tots manifestem, tots mos importa i crec que també parlen els pares que mos estan escoltant, que els nostres fills deprenguen anglès, i a lo millor hauríem també d'enfatitzar els debats en com millorar aquest aspecte, perquè jo fa molts anys hi vaig estudiar i sent veure que seguim sense avançar en l'aprenentatge d'idiomes estrangers, i avui en dia pues, és un tema que no té excusa, perquè recorde que quan jo vaig començar a estudiar anglès pues, no n'hi havia mitjans, i avui en dia tens al teu abast des de pel·lícules en versions originals a tota una sèrie de material que antes era impossible aconseguir, no? I estem fracassant si no aconseguim solucionar aquests problemes, i el que he dit abans, un pacte educatiu per a més d'una generació que nosaltres ja hem proposat que s'hi fiqui en marxa, una subcomissió al Congrés de l'Estat per a tirar-lo endavant i deixar l'educació per a lo que és per a educar.
És que ens hem quedat sense temps. Hemos quedado sin ese temps. Lo que el nuestro comentarista deportivo Javier Serralba diga cómo va a quedar anit el Villarreal, ¿no?
Ah, sí.
Bueno, pues 0-3.
¿Cómo?
En la Peña Celtic,
pero celebrando
en la Peña Celtic, pero no menos que va a llover yo, sí, 0-3. A ver, molt bon partit, i jo crec que pues, un avanç en la Copa, no? Que alguns més grans han tindre algun susto per poder passar.
Bueno, pues però... entonces, aixina de contents, Mònica Álvaro, gràcies per haver estat així, Alejo Fontemora, Paco Ibáñez, José Ramón Ventura, gràcies. Domingo Vicent,
moltes gràcies.
Javier Serralbo, moltes gràcies per haver vingut, i als oients dilos que moltes gràcies per haver-nos aguantat, i ara els dic al meu company Javi Mata que deu d'estar pletòric. It always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You get it? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to...